Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts és el moment de revisar els canvis a la cartellera cinematogràfica i comprovar quines estrenes tenim per aquest cap de setmana. Àngel Comas.
Hola, comprovem. Comprovem?
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 Doncs
va, comprovem.
Vinga.
La comprovadora oficial és l'Eva. Notària.
Notària?
Sí.
Notaries que les estrenes...
Escolta, tenim quatre... Ai, quatre, perdó, n'he posat una més. Tenim tres estrenes.
Ah, quatre no, eh?
No, quatre no, tres.
Ara m'havies deixat que he retibat, eh?
Escolta, què et sembla que hi hagi tres estrenes?
Mira.
Interessant o no?
Quina, aquesta sí.
No, que hi hagi tres estrenes, jo t'ho pregunto.
Afortunadament, perquè si no hi ha estrenes, què hem de fer?
Jo no tinc res a dir mai. Jo les coses comercials de les exhibidores, jo no tinc res a dir mai. És un negoci, i per tant, que és un negoci, juguen els seus quartos i fan el que volen. Jo mai criticaré això, si n'hi ha tres, si n'hi ha quatre. Si no n'hi ha quatre més estrenes, és perquè no ho necessiten, oi? Vol dir que els hi funcionen. Bueno, dintre del que pot funcionar avui dia un cine, no? Perquè ja m'explicareu, eh? Jo vaig al cine i trobo en dos espectadors, un espectador...
Ui, doncs jo l'altre... Ara parlàvem, vaig anar a veure tres anuncios en les afueres, hi havia una cua...
A quin dia de la setmana?
Al Verdi. Vaig anar al Verdi, dissabte a la tarda.
Home, clar.
Una cua que donava la volta al carrer. I després, l'altre dia vaig anar a sopar i estava en un restaurant davant dels Fenomena, que no és que facin pel·lícules d'estrena, ja sabem tots quin estil.
Un restaurant xinès que hi ha, oi?
No, era una pizzeria.
Al costat.
Al costat hi havia una cua, també.
És que el Fenomen fa una programació.
I el dimecres, que era dia de l'espectador, i jo visc al barri de Gràcia, i per arribar a casa meva passo per davant del Cine Bosque a la Rambla del Prat. Una cua, també. Àngel, no sé.
Home,
on vas tu, que
només
s'ha de dir
divendres al Gielmo. Divendres al Gielmo, sí, a veure Los Archivos del Pentágono. Hi havia gent, però encara me'n recordo de la persona que tenia darrere.
Perquè et va impactar molt.
Uf, em va molestar.
Ah, la darrere... Ah,
sí. Dels espectadors que molesten.
Sí.
Però, Àngel, no sé on vas tu, que diguis que només trobes dos espectadors.
Jo,
o és que vas
vaig
entre
al Verdi,
setmana.
Però vaig un dimarts a la tarda, per exemple.
Ah, un dimarts a la tarda.
Sí, però és que hi ha dues persones. És que és la mentira, no? Els caps de setmana... són els caps de setmana que treuen els diners. Jo per això no sé com acabarà la programació dels nostres ex-cinesa quan es programi només hi hagin dues sales. Ja veurem si en tenen prou per poder subsistir. Els que se'ls quedin, no sé encara. Clar,
és complicat, eh?
És complicat,
sí, és
una cosa
sales...
complicada. Ara, jo no els criticaré mai, eh? Això seguríssim. Com si les pel·lícules que posen, aquestes sí que les criticaré. Com
això
avui,
ja és diferent.
Eva?
I tant, comencem amb la primera. Es tracta de Cavernícola i la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Jefe! Hora de cazar.
Un pelín pronto, ¿no, Dar? A ver, coged una lanza.
Uy, esto pincha.
¿Os habéis cambiado los gallumbos?
Sí, me los he cambiado con zongo.
Da igual.
¡Silencio todos!
¡Al ataque!
¡Excelente! ¡La edad de piedra se acabó! ¡Larga vida a la edad de bronce!
Doncs Cavernícola es tracta d'una pel·lícula d'animació de Nick Park, que ja és director, és el creador d'altres treballs que segur teniu molts elements, que és en Wallace i Gromit, l'Ovella Shawn, Chicken Run, Rebellion en la Granja, que són aquestes figures de plastilina tan característiques que fa aquesta productora que té Artman Animation i que segur les reconeixeu. Doncs en aquest cas Cavernícola ens parla de la història d'en Duck, que és un home de la prehistòria que veu en perill la seva llar perquè apareix un malvat que està ja a l'edat de bronze.
Bé, per als que són molt grans, recordaran que hi havia una pel·lícula que es deia Cavernícola, de persones reals, que la interpretava el Ringo Starr. És una pel·lícula dels anys, suposo que 80 aproximadament, que no té res a veure amb aquesta. Aquesta, l'interès d'aquesta pel·lícula és precisament la productora i el sistema que utilitza per fer l'animació, no? Fa una tècnica que es diu stop motion, que consisteix en agafar personatges reals i es converteix en dibuixos. I llavors, esclar, això és molt, molt interessant perquè li dona una altra dimensió. Ja es fa molt, vull dir, no és l'únic que ho fa, però aquest ho va crear. És una productora de Bristol, que no és nord-americana, i aquesta sèrie de Wallace and Gromit, que n'han fet 3 o 4, és una de les seves marques de referència. És una d'aquelles productores que tenen una manera de fer cinema d'animació diferent. I això és molt important, no? Perquè si no queda sempre amb el Disney o Pixar, que ara l'ha domesticat Disney, perquè se la va quedar. Llavors aquesta, la gràcia és això, que els dibuixos animats són diferents. Ara, la pel·lícula, perquè he llegit, no és res de l'altre dijous, perquè està molt bé l'animació, però l'argument és bastant convencional.
Ja. Mm-hmm. Bueno, amb algun toc d'humor.
Ah, sí, no, evidentment hi ha un toc d'humor, però no li arriba a la sola de la sabata del Wallace and Gromit.
Mm-hmm. Home, jo ho he de dir, personalment, l'animació amb figuretes de plastilina és que a mi em roba el cor. És que les pel·lícules fetes amb figuretes
però
de plastilina m'encanten.
Però aquesta és de plastilina, aquesta?
Sí.
També, Cavernícola, també?
Sí, sí, sí. Ells fan aquesta tècnica de... Vull dir que no és dibuix, és figuretes. No sé, són encantadors.
Si et roba el cor, llavors...
Roba el cor.
Serà una de les seves acords.
Ostres, tu.
Descordada.
Títol de la pel·lícula.
Descordada.
Què diuen les crítiques,
Eva? Les crítiques, doncs, a l'altra banda de l'Atlàntic, diuen que és una meravilla l'estilo de la vieja escuela, perquè su equipo de animadores han conectado acertadamente en forma y función.
Molt bé. Pues sembla més o menys que pot agradar a la gent que li agradi.
Jo crec que sí. Jo he vist el tràiler, i sí que sembla que...
Està bé.
Ara... Com dius tu, a lo millor no res de l'altre dijous, però mira.
També.
Jo recordo que el Nick Park tenia una sèrie que a més la passaven al 3XL, que era aquella franja de TV3 que anava després dels dibuixos del Super 3, que ja era pels adults, uh-huh. I tenien una sèrie que anava d'animals, o sigui, els protagonistes eren animals, amb el mateix estil, figuretes, i reflexionaven sobre un tema des del punt de vista de cada animal. I era per joves adults ja, no era pel Super 3. L'Ovella Shawn sí que és pel Super 3, que hi ha molts nens molt fans, de l'Ovella Shawn.
Sí, és una productora que realment fa coses noves.
Molt bé, anem a l'altra pel·lícula. Es tracta El Hilo Invisible, i aquesta ja només la podrem anar a veure a Yelmo.
Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas. Cosas que solo yo sabía que estaban ahí. Secretos.
Buenos días.
¿Te gustaría cenar conmigo?
Sí.
Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote. Estás preciosa. Preciosa. Hay cosas que deseo hacer y no puedo hacerlas sin ti.
Reynolds ha hecho realidad mis sueños y a cambio yo le he dado lo que él más desea. Todo mi ser. ¿Por qué no estás casado?
El Lino Invisible la podrem anar a veure a Yelmo i la dirigeix Paul Thomas Anderson i tenim com a protagonista el Daniel Day-Lewis, que diu que amb aquesta pel·lícula es retira dels escenaris i del cinema, diu que no torna. Doncs, a veure si aquesta és la definitiva o no. Tu voldries que fos la definitiva o no?
A mi m'és igual.
Que faci el que vulgui, no?
És un personal d'ell.
Doncs en aquest cas...
És un tio que sobreactua normalment.
Doncs en aquest cas...
No t'agrada, vaja.
Es posa...
No especialment.
Ja.
Es posa a la pell. Bé, doncs si voleu no segueixo.
Sí, no segueixes per què?
Ah, com que estic intentant aquí seguir, us poseu a xerrar.
L'Eva revela.
Escolteu, doncs en aquest cas en Daniel Day-Lewis es posa a la pell d'un modista francès als anys 50. Diuen que s'inspira en Balenciaga i en la vida de bueno, en l'esperit de Balenciaga.
Perquè el nom no s'hi sembla, però podria ser.
On ell relata la vida amb la seva germana, però també amb l'Alma, que va ser aquesta jove amant, musa, que va tenir.
Que
punts suspensius. És que si no, no em dius que faig spoiler.
És, el món de la moda s'està posant realment de moda.
De moda.
De moda. I darrerament han sortit algunes coses, que els últims 10 anys han sortit algunes coses que abans no es tocaven. No és que sigui que es trati massa bé en general el món de la moda, perquè sempre es deixen emportar pel glamour de la situació, no? Si és que la moda té glamour.
Per la part exterior,
per la part exterior. Ara, hi ha pel·lícules que realment estan força bé. Per exemple, el Diablo Viste de Prada estava força bé.
Però jo ara estava pensant en una pel·lícula que el seu protagonista era el John Cortajarena i feia el paper d'un dissenyador que ara no sé si està viu o mort, si era el paper de l'Alexander McQueen, que és qui va, per exemple, vestir a la Kate Middleton en el seu casament.
Però vosaltres què penseu?
Tu saps quina pel·lícula dic?
No la recordo jo.
Vale.
No la recordo, però és que no és un món que no m'interessa massa, perquè de veritat penso que este és un món inflat, no sé què penseu vosaltres, però a mi em sembla fins i tot ridícul.
Una altra pel·lícula que encara no s'ha estrenat però s'apropa, mentiré perquè ara no sé si és pel·lícula o format sèrie. Netflix, la plataforma de pel·lícules i sèries, estrena un producte audiovisual, perquè ara no sé si és pel·lícula o si és sèrie, sobre la vida de Versace, però no la vida de Versace, sinó en el moment en què ell mor i la seva germana Donatella s'ha de posar al capdavant de l'imperi Versace. I qui interpreta aquest paper? Penélope Cruz.
Ah, oh, mira, serà boníssima la pel·lícula.
Sí, ja s'han vist. S'han vist ja...
Serà boníssima.
S'han vist fotos d'ella ja rosa.
Quina ironia.
Com Donatella Versace, així amb la perruca rosa. Sí, sí. És la història de com ella es posa al capdavant de l'imperi quan el germà mor.
Jo no sé què penseu del món de la moda, vosaltres, però jo quan veig una desfilada em fot un fart de riure. Perquè, primer de tot, les noies estan esquelètiques. Estan esquelètiques, esquelètiques. Cosa que està creant...
A veure, és cert que hi ha molts tòpics. Hi ha molts tòpics al voltant de... Però és que són tòpics, diríem, que els han treballat, no?
Però està molt bé, està molt bé. És increïble veure que vulguin imposar un model de dona que després no correspon a la realitat. I després que intentin...
Sí, sí, és un altre món paral·lel.
Sí, és una cosa...
És una altra realitat.
Però llavors jo no ho entenc, perquè aquestes desfilades... Vosaltres creieu que aquests vestits que presenten...
Aquesta és la pregunta.
És que no és el mateix una desfilada prêt-à-porter d'alta costura o una més espectacle.
Però voleu dir que els venen aquests vestits? Jo no ho crec, perquè són ridículs, la majoria. L'altre dia van fer un d'aquella... de l'Àgata...
Àgata Ruiz de la Prada.
Que tot eren banderes espanyoles, en recordeu?
Sí?
Sí, vosaltres creieu que una dona es posarà un vestit d'aquells? Jo no ho entenc.
Home. Segons en quin context, per exemple, Miley Cyrus, ja sabem com és aquesta artista, doncs va anar a una entrega de premis amb una Agatha Ruiz de la Prada. Mira, se'l va posar, se'l va plantar.
Però clar, és que són vestits que et costen una pasta i a lo millor te'ls poses un cop.
Però
has de poder.
No entenc com poden viure d'això, la veritat. Jo no ho entenc. Jo m'agradaria que algú investigués i realment fes una pel·lícula...
Que ens ho expliqués.
Que ens ho expliqués. Aquesta no ho explica, del fet. Aquesta, l'Invisible, és interessant per al seu realitzador. El seu realitzador és un home que és bastant jove, no crec que tingui més de 40 i tants anys, i ha fet una pila de pel·lícules. Entre elles ha fet A mi no és que m'agradi gaire, eh? Però reconec que a nivell crític té una crítica excepcional i a vegades jo m'he barallat per alguna pel·lícula d'ell que jo no considerava que fos una obra mestra, però és molt interessant. Per exemple, va fer Boogie Nights, que era una pel·lícula sobre... no recordo, era sobre el món gay dels anys 60 o 70, que era força interessant. Però després va fer Magnolia, una pel·lícula llarguíssima que durava 3 hores, que moltes històries, no sé si l'heu vist.
No.
I després va fer una molt, molt interessant, per exemple, amb el Daniel Day-Lewis, que es diu Pozos de ambición, que és una pel·lícula sobre un magnat del petroli. És un home que... sempre es reconverteix en cada pel·lícula, es reconverteix formalment. Aquesta passa als anys 50, a Londres, a Anglaterra, i en el món de la moda, una cosa que no ha tocat mai. I clar, l'interessant és veure la mirada que li dona ell amb el món de la moda. No és que li doni una mirada absolutament crítica, perquè li interessa més aquesta història d'amor i tot això, però clar, ha de posar el seu context en el món de la moda i per això és interessant. Va fer una pel·lícula que es deia, per exemple, The Master, amb el Joaquín Fèlix, que va ser molt elogiada també. És un home que no et deixa indiferent, encara que no t'agradi, i per això m'interessa la pel·lícula.
Mm. Molt bé, anem per les crítiques. Per exemple, a Cinemania diuen que es tracta d'un romance gótico con un envoltorio radiante y bello. Un inconmensurable Daniel Day-Lewis tira del hilo en la obra más redonda y femenina del director de Pozos de ambición.
Sí, diuen, perdona, que a més de femenina és feminista, cosa que amb ell ha sortit alguna vegada, però no d'una manera tan radical, i que està nominada a 6 Oscars.
Entre ells, millor pel·lícula i també ell, millor sí. Actor, eh? Va, anem per a l'última estrena, El quaderno de Sara. Anem,
vale.
Ara m'heu de dir, anem. Doncs la podrem veure a Cinesa. Vinga. I Yelmo.
Aquí, en esta zona. Fue donde los periodistas tomaron la foto donde aparece tu hermana.
En esta caja está todo lo que guardé de ella. Algo me decía que estaba viva.
No van a mover ni un solo dedo.
Has oído hablar de Coltán, supongo. Bienvenida a África, Laura.
Esta vez no me voy de aquí hasta encontrar a mi hermana. Hay tantas cosas que resolver aquí.
Ahora sabes quién soy.
Aquí nada cambia.
Haces esto por tu hermana. Eres fuerte.
Doncs El quaderno de Sara la dirigeix Norberto López, que també va dirigir La decisión de Julia, on també era protagonista Belén Rueda. En aquest cas, el quaderno de Sara, doncs la protagonista és Belén Rueda, interpreta la Laura, que des de fa anys busca la seva germana Sara, que va desaparèixer enmig de la selva del Congo. Ella era cooperant i ni la ONG per la qual treballava ni ningú tenen notícies d'ella, i el que fa la Laura és anar-la a buscar a l'Àfrica, en concret a Kinshasa.
El director és un home especialitzat en sèries televisives. Mm. El Norberto López Amado ha fet, per exemple, a la televisió, El incidente, Mar de Plástico, A la triste, El príncipe, El tiempo de
entre costures...
El tiempo entre costures, una adaptació.
Sí.
Del llibre.
Sí, just. Uh-huh. I va, tira molt èxit, eh? És un director.
L'incident encara la fan.
Encara
la fan a Telecinco.
És un home molt hàbil amb aquestes pel·lícules, però clar, el seu cinema peca de ser, de les dues pel·lícules que ha fet, massa televisiu, perquè televisiu vull dir que no és creatiu. No busca així com...
Que és com formal.
No, però pensant sempre en la televisió. La televisió es caracteritza perquè té uns primers plans, primers planos, un contraplano, és a dir, que no hi ha una recerca, una investigació de la manera d'explicar la història. No la pot fer perquè no l'haguessin deixat fer, no? Llavors aquest home intenta fer el cinema, però llavors cau amb el seu currículum, podríem dir. És molt difícil desprendre's a vegades del teu passat, no? Estaria bé això com una pel·lícula, eh? Ja n'hi ha moltes així, no? Però clar, l'home es posa a fer cinema i clar, li surt el seu passat televisiu o el seu present televisiu. Llavors la pel·lícula que queda que està bé, la Belén Rueda a la seva edat i sembla que operada diverses vegades, no?
Quin repàs que li estàs fent a la Belén Rueda?
No, jo dic que a la seva edat està aprenent a interpretar i ara ja ho està fent bastant bé. Els actors i les actrius, a mesura que es fan gran, com tothom, van aprenent i comencen sent famosos.
Mediocres?
Sí. No, comencen a ser famosos o famoses
per lo monos que són.
La Belén va començar en un programa d'entreteniment, diria jo.
A poc a poc van aprenent si són intel·ligents i aquesta noia pues, està aprenent i ara té una presència i té una personalitat que es veu, per exemple, a les gales de la Feroz va sortir i dius, oh, no? Però bueno, ja té
una senyora amb presència.
Sí, té presència. I llavors que no es queixi que després que les dones actrius no tenen papers quan passen dels 40, que no és veritat.
Té 52, ella.
Té 52, i continuen sortint papers.
I molt bé.
La pel·lícula és una pel·lícula d'aventures en un escenari exòtic que no porta res al gènere, però està ben feta. Amb
molt
això, amb aquest bagatge televisiu, eh?
Molt bé, doncs les crítiques diuen a Cinemania que Laura, és a dir, Belén Rueda, enganxa catàstrofe tras otra en su periplo, pero en vez de ver la tragedia a través de sus ojos, la vemos solo a ella y el viaje del espectador se queda incompleto y superficial.
Molt bé, tu. Sí? Escolta, pues ja està, eh?
Doncs ja està, ja ho tenim.
Claro, si falta dir-ne
ja
nada
està.
Más.
No, però és que ha dit la crítica definitiva. Aquesta noia, per no estar fina avui, diu que no està fina. Però està contundent, eh?
No,
No
l'he escrit jo, la crítica.
La crítica, ni la pel·lícula. No,
tampoc.
T'agradaria fer una pel·lícula,
per cert, ara que dius això...
No, perquè
no m'agradaria. Ja t'ho dic, ara, no m'agradaria, no.
I protagonitzar-la?
No,
encara menys.
Encara menys.
Escolta, mira,
i dirigir-la?
Quina mandra. Escolta,
has vist com ho fa?
No sé si la Carme ho va veure, però en els tràilers de les pel·lícules que venen s'apropa una comèdia de Santiago Segura amb Maribel Verdú que a mi em fa una mica de por,
Una mica de por. Jo tinc un remei contra això.
Un remei, no anar-hi.
És el que fa,
no
veure-la. És el que faig jo. No, però Santiago Segura és un home que realment fa torrentes i aquestes coses.
No, perquè encara comentàvem lo dels papers, les dones, no sé què i tal, i dic, doncs... Li ha fet una comèdia, o ha pensat en la Maribel Verdú per la seva comèdia i fa bastanta por la comèdia.
Sí, perquè la Maribel Verdú deu tenir la mateixa edat de la Belén Rueda. No?
Més o menys.
Però... És una que ja s'han vist els tràilers.
Sí, la vaig veure al tràiler.
Una transformació...
Sí. La Maribel Verdú en aquesta pel·lícula fa un paper realment diferent a tots els seus i demostra que és una molt bona actriu. Aquesta també em pareix, perquè també com va començar era més aviat una edat que ensenyava els pits, per dir-ho d'alguna manera, però després ha anat aprenent i realment...
Últim... Ha madurat professionalment.
Sí, al mateix temps que madurava el seu aspecte físic, em madurava professionalment.
Molt bé. Per cert, que ara que parlàvem dels Goya, a micro tancat, la cerimònia és demà dissabte.
Que bé, perquè sempre les fan el diumenge i la gent que ho segueix, pobres, l'endemà van a la feina amb unes ojeres.
Doncs aquesta edició dels Goya que es fa a Madrid, al Marriott Auditorium de Madrid, es faran aquest dissabte.
Molt bé.
Una cerimònia presentada per Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes.
Soc molt fan d'ells.
Sí?
Els vaig anar a veure al teatre.
Pues o sigui, comèdia.
Però, comèdia.
Molta comèdia.
I serà també reivindicatiu de les dones?
Segurament. Segurament que s'apunten al carro.
Molt bé.
I suposo que no posaran hosteses.
Hostesos posaran.
Ah, no sé, vés a saber. O que posin uns bitxets d'aquests d'animació, de plasticina.
No, això és més car.
Surt més cas.
Uns hologrames.
Àngel, que tingues un bon cap de setmana.
Molt bé, i que guanyi el Barça.
I que guanyi el Barça. Ah, l'Espanyol.
Que guanyi
el
millor.
Clar.
Molt bé, gràcies i bon dia.
Adéu.
Thank you.